Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimarts, 15 d'abril del 2008. L'endemà de la celebració a l'Ajuntament de la sessió ordinària del ple municipal corresponent a l'abril d'aquest any, com els comentàvem ahir, pocs temes allò d'especial transcendència, alguns sí, com tindran ocasió de comprovar a través del repàs que ens farà en Joan Totosaus. Un ple que va acabar amb un cert regust agradols, com us deim, i en passarem ràpid d'aquesta qüestió perquè diguem que és bastant recurrent ja en els darrers plens, sobre l'educació de cadascú, etc. I segons ens comentava en Joan fa un moment, l'alcalde va lamentar que el ple s'acabés d'aquesta forma tan per dir, diguem-ne, tan poc política. I Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Sí, efectivament, una cosa que ja ens estem venint a acostumar, que és que el torn de preguntes doncs esdevingui un conjunt d'argumentacions i retrets que van més enllà de les preguntes, tant per part de qui ho pregunta com per part de qui ho respon. Al final s'acaba tot contaminant en un cert clima bastant agre, cosa que en principi doncs no hauria de ser així. Cadascú fa valer les seves argumentacions i cadascú pot estar més o menys d'acord amb les argumentacions de cadascú. El que passa és que el públic probablement agrairia doncs una mica més de concreció en determinats temes. Més enllà d'això, doncs va ser una...
Està clar que l'alcalde no va semblar massa satisfet de que va ple d'aquesta manera.
No, ho va dir d'aquesta manera, que lamentava doncs haver de cloure la sessió doncs amb aquest clima. Més enllà d'això, a veure, no es van discutir, no es van escridassar, simplement doncs que va quedar un regust doncs no gaire positiu. Més enllà d'això, doncs com comentàvem, va ser un ple amb molts punts de tràmit, allò que diem, no administratiu, perquè alguns sí que doncs van incloure alguna discussió política. No tenia molts punts, però en tots els punts doncs s'hi va, els grups doncs van voler intervenir, i això va anar allargant la sessió fins que doncs això, entre això i les preguntes, doncs potser era un quart d'onze que acabaven tres hores i escaig de ple. Més enllà d'això, com comentàvem, poca cosa més, el que deies tu al principi, des de doncs l'aprovació d'una permuta aquí a Aiguadols, fins als convenis amb amics de la Sardana, amb la Colla Jove de Castells o amb Joventuts Musicals, o doncs algun altre aspecte, com per exemple la modificació de l'ordenança de civisme o el reglament del centre de dia o el reglament del mercat de segona mà. És a dir, diversos punts que en si serien punts menors en un altre ple, doncs que hi hagués algun tema molt destacat, en aquest no n'hi havia cap. Només al final doncs sí que es van enganxar una miqueta més, i no gaire, en el tema de la ratificació del darrer dels convenis del Mercat Nou. Si et sembla, de tota manera...
Anem com sempre per ordre?
Exacte, anem destilant per ordre, no tenim molts talls, però bé, suposem que ens ocuparan ben bé les dues horetes que tenim per endavant. Comencem, doncs, hi havia tots amb una prèvia, i la prèvia va ser que en la ratificació del punt de modificació del dia de celebració d'aquesta sessió, que en principi estava prevista pel 7 d'abril com a primer dilluns de mes...
Que era dilluns de Pasqua?
Això mateix. Dilluns de Pasqua era el dia 7, no. Era el dilluns després del dilluns de Pasqua.
Què dic? El dilluns després del dilluns de Pasqua.
Ah, exacte.
Sí.
De tota manera, Andreu Bosch va lamentar que, havent decidit un calendari de plens a principi d'any, doncs que l'equip de govern no preveiés que hi hauria un període de vacances per Setmana Santa i que això obligaria a un retard. I va expressar que ell havia hagut de fer una sèrie de combinacions a la seva feina, a la seva escola, que que després doncs, no van servir per res, doncs, perquè finalment s'ha ajornat la data d'aquest ple. Per tant, va voler doncs, posar de manifest el seu malestar per aquest fet. Més enllà d'això, entrant ja en els punts, com dèiem, el primer d'ells era l'aprovació de la permuta de la finca F2A2 de l'àmbit de planejament dels plans d'aigua dolç per la finca F1 del mateix àmbit. Perquè ens entenguem, ho explicava divendres passat Armand Paco en la prèvia del ple, es tracta d'una finca que estava inclosa dintre del que pot ser el futur soterrament de la via del tren, i una finca que era propietat d'un particular. Amb aquest particular doncs, es van establir converses després de l'aprovació del pla general, i finalment es va decidir intercanviar aquesta finca per una altra finca de propietat municipal adjacent però no afectada per aquest traçat, però com aquesta finca de propietat municipal té més edificabilitat que la que tenia originalment, doncs el propietari s'ha vingut a rescabalar l'Ajuntament doncs, pagant-li per l'increment d'edificabilitat. És a dir, que l'Ajuntament es queda amb una finca on probablement hi hauran de fer les obres perquè pugui passar en el futur aquest soterrament de la via del tren.
D'acord, o sigui, l'Ajuntament es queda amb una finca i una indemnització, i el propietari es queda amb un terreny que era municipal amb una major edificabilitat que no pas el que tenia com a propietat, però...
Un terreny que està al costat dels Mossos d'Esquadra, perquè ens entenem.
Això encara en resulta més aclaridor.
I per acabar-ho d'aclarir, les paraules del regidor de Territori i Medi Ambient, Armand Paco.
Avui podem dir que tanquem un cicle en relació a aquesta permuta, del qual el govern se sent especialment satisfet per diferents motius, i intentaré recordar-los. La parcel·la de la qual estem parlant és una parcel·la que està molt a prop de on està actualment la caserna dels Mossos d'Esquadra, i que en el procés d'elaboració del pla general la mateixa queda afectada pel soterrament que es dibuixa en el planejament urbà. Automàticament, lògicament, el propietari d'aquests terrenys o empresa li calia dues possibilitats: o entendre's amb l'Ajuntament buscant una parcel·la de les mateixes característiques, o bé demanar la seva expropiació. Des que es va aprovar el pla general, i cal dir que el propietari de la mateixa o propietaris van ser assabentats d'aquesta qüestió en el moment de la seva redacció, el govern municipal doncs, ha treballat de manera intensa en intentar buscar la fórmula més adient per poder fer la permuta, en definitiva que ningú sortís perjudicat. Finalment, aquesta permuta es produeix en el mateix sector de plans d'aigua dolç, és a dir, la parcel·la que hi havia al costat dels Mossos d'Esquadra passarà a ser de propietat privada, i la que en aquests moments queda parcialment afectada per la futura línia de soterrament del ferrocarril és la que passarà a ser municipal. Però a més aconseguim un altre fet destacat, no? A part de solucionar aquest problema, i és que, com vostès veuen, de les valoracions que s'han fet en cadascuna de les parcel·les, malgrat tenir les mateixes dimensions, tenen edificabilitats diferents. Doncs malgrat això, que obliga el propietari de la mateixa a l'hora de fer la permuta a abonar una quantitat, jo crec que important i que ens anirà molt bé, a més aconseguim que accepti aquesta valoració, i per tant en un mateix acte, en aquest acte plenari, i com a conseqüència de l'aprovació d'aquest punt i de la minuta de conveni, procedim també a tancar l'acord econòmic. Per tant, a partir d'ara l'únic que restarà és disposar d'una parcel·la per dotacions, que serà municipal, una altra parcel·la per equipaments privats, i no amagaré a ningú, perquè ja s'ha comentat més d'una ocasió que pot anar a un futur centre comercial de petites dimensions, això sí, però centre comercial que entenem pot donar servei al barri de Plans d'Aigua Dolç, al barri dels Molins, al de les Cases Noves, i per tant, si em permeten, felicitar-los que això hagi arribat a bon port.
Aquest era el primer punt de l'ordre del dia del ple municipal, el bescanvi d'aquesta finca particular per una propietat municipal, perquè aquesta finca particular es veu o es pot veure afectada per l'hipòtesi de futur del soterrament de la via del tren.
A continuació, el segon dels punts de l'ordre del dia, la famosa benzinera, aquesta que hi havia a Can Perico i que doncs, serà traslladada a la recta de la Mata. Aquest punt va motivar un cert debat perquè, segons va indicar Miquel Forns de Convergència i Unió, aquest canvi ja s'havia pactat des de l'alcaldia de Jordi Serra, però que fins ara no s'havia fet, i va atribuir a la mala gestió de l'equip de govern el fet que l'alcalde en el seu dia ofertés un terreny no adient, i que doncs ara s'aprova el rescabalament d'aquest error doncs en una nova finca. Armand Paco, regidor d'Urbanisme, va indicar que havia estat una decisió unànime al treure la benzinera en l'emplaçament que fos més adequat. En el seu dia Renfe no li va agradar l'emplaçament inicial a on s'havia decidit posar la benzinera, per tant hem de suposar que és just després del pont, que és allà on està més a prop de les vies del tren, i finalment s'ha trobat un lloc adequat. A més, Repsol passarà de pagar 1.255.000 euros anuals pel fet de poder explotar aquesta instal·lació en uns terrenys, i aleshores ja podem dir on, al costat de la depuradora, és a dir, a la part ja final del terme municipal, que adjacent a Sitges, perquè la depuradora em sembla que ja està partida, hi ha un tros de Sitges i un tros de Ribes a la depuradora.
O sigui, entre l'entrada, entre aquell caminet que porta l'autòdrom i la depuradora.
Sí,
deu ser això?
Sí, 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 el tros ja al mig de la recta de la mata, passada l'entrada de Can Girona.
Entesos.
Això és el que vam entendre. Lluís Mercè va aclarir també, fent memòria històrica, que és el que darrerament sempre fa Lluís Mercè de Nou Horitzó, que allà hi anava una benzinera amb 8 sortidors a Can Perico, i que es va aconseguir negociar en el seu dia perquè quedés la instal·lació com va quedar, i que finalment es va poder treure. Per tant, el conveni al que es va arribar amb Repsol en el seu dia era el menys dolent. I per últim, l'alcalde Jordi Baiget va dir que no...
I que hem de recordar que a Can Perico només hi havia un sortidor, no?
Un
sortidor de benzina i ja està, no?
I per últim, com deia, l'alcalde Jordi Baiget va voler doncs rectificar les paraules de Miquel Forns, dient que si no es va posar en l'emplaçament inicial, que era a prop del pont d'abans del càmping, per entendre'ns, va ser per un pacte entre la mateixa alcaldia i l'associació de pares del Maria Ussó, que s'havia mostrat contrària a que la benzinera se situés tan a prop de l'escola. I va reconèixer, això sí, l'alcalde, que ha estat una gestió complicada, la mateixa gestió, va dir l'alcalde, que podrien haver fet els equips de Convergència i del Partit Popular en les legislatures anteriors. Escoltem, per tant, doncs, el contingut d'aquest debat sencer, començant, com dèiem, per les paraules de Miquel Forns.
Avui se'ns porta aprovació per part de l'equip de govern d'un conveni relatiu a un nou emplaçament de l'antiga benzinera de Can Perico. Aquest trasllat de la benzinera s'ha de dir que el va pactar el govern de Jordi Serra a l'any 1994 i que no s'ha fet efectiu fins a l'any 2006, on mitjançant el decret de l'alcalde 16/2006 es va oferir a Repsol un nou emplaçament per continuar l'explotació de la benzinera. Per tant, avui es porta a aprovació aquí una nova demostració que la tan amanida governança que l'equip de govern explica sempre que té ocasió no tan sols no és una realitat, sinó el que hi ha és una manca total de rigor. Perquè tot i que en el dictamen es parla de raons de caràcter tècnic, social i urbanístic, ja en l'informe conjunt del secretari i de l'interventor de l'Ajuntament es parla sols de raons de caràcter tècnic i urbanístic. La veritat és que l'alcalde, mitjançant el decret mencionat, va oferir a Repsol un terreny per a la instal·lació de la benzinera que no era compatible urbanísticament. La qualificació urbanística del terreny ofertat per l'alcalde l'any 2006, d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, qualifica l'àmbit del terreny ofertat com a protecció de sistemes i sistema de comunicacions. Però com que l'article 150 del Pla General disposa que els sòls adscrits a protecció de sistemes podran ser utilitzats pel pas d'infraestructures, vials o aparcaments, sempre que no hi hagi contradicció amb les condicions del sistema que protegeix, i donat que el sistema que protegeix els terrenys ofertats per l'alcalde és el sistema ferroviari, la via del tren, s'ha de dir que avui el que se'ns porta a aprovació és la correcció, entenem nosaltres, d'un error per part de l'alcaldia. Que suposem que en el delit i les presses de la reordenació de Can Perico es va ofertar a Repsol un emplaçament per la benzinera sense demanar, entre altres coses, l'informe previ a Renfe, que era qui podia otorgar o no el permís per la instal·lació de l'esmentada instal·lació. De tota manera, vist tot això, Com que el nou conveni suposa l'acceptació de l'error comès i una proposta clara d'esmena, anunciem que el grup de Convergència i Unió el recolzarà. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Manpaco?
A veure, només matitzar o millor dir aclarir algunes coses de la que ha comentat el portaveu de Convergència i Unió. Home, si l'error és de l'any 94, algú va tenir 8 anys per esmenar-lo. Algú va tenir 8 anys per esmenar-lo. En qualsevol cas, no em referiria al passat, em referiria al present, a l'actualitat. Miri, la reivindicació, jo crec, de que treure la benzinera de Camperico va ser unànim en diferents campanyes electorals, crec recordar. I va ser el govern del Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya, Acció per Sitges i Esquerra Republicana, és a dir, del 2003 al 2007, qui va tirar endavant un desig llargament esperat de treure aquesta benzinera del mig del poble. A partir d'aquí ho podem adornar de la manera que vulguem i podem entomar les culpes que vostè vulgui. La segona qüestió, l'emplaçament. Certament vam buscar un emplaçament que fos adequat, primer des del punt de vista territorial i segona des del punt de vista de l'empresa a la qual li havíem d'oferir el terreny perquè sortia en el conveni. És a dir, per poder-los treure havíem d'oferir un altre sòl. És cert que Renfe no li va agradar massa, però no amagaré que també va ser cert que els problemes que van trobar a la nova ubicació van fer desistir aquest govern d'instal·lar la benzinera. Finalment, jo crec que hem trobat un emplaçament adequat, ja des del punt de vista territorial, des del punt de vista de connexió amb d'altres municipi i segona i més important, jo diria, amb l'empresa concessionària. Per tant, hem resolt bastants problemes des del 94 fins ara. Deixi-m'ho dir també de passada, no? Fins ara cobràvem 1.200 euros anuals i ara passarem a cobrar 55.000, 1.200 euros dels d'abans, no? Això està bé, no és diguem-ne el leitmotiv d'aquesta operació, per descomptat. El leitmotiv de l'operació, i l'alcalde ho va manifestar en l'any 2005-2006, sobretot era treure la benzinera de Camperico. Per tant, finalment la cosa s'ha tancat, després d'una negociació complexa, difícil, no li amagaré, complicada, perquè no, perquè trobar sol, a més, amb aquestes possibilitats d'ús per una benzinera no és fàcil, s'havia comentat el polígon de Masalva, el polígon de Masalva no li semblava adequat a l'empresa, lògicament per una qüestió de rendiment econòmic. Es va buscar alguna rotonda gran que pogués acollir fins i tot una instal·lació com aquesta i tampoc ens en vam sortir i al final doncs, amb uns terrenys que estan al costat de la depuradora doncs, sembla ser que serà el lloc més adequat. Per tant, ja li dic, reconeixerem les culpes que toquin o el retard que toqui, no? Però en qualsevol cas pensem que és una bona operació i la més bona de totes és que des de fa, jo diria, 2 anys llargs doncs, ja no tenim la benzinera de Camperico al bel mig de Camperico. Gràcies.
Senyor Lluís Mercè.
Bé, ja que ens remuntem a l'any 94, jo ja estava aquí també, i no és ben bé exactament com se s'està explicant aquí el que va passar. Allà anava a anar una benzinera amb 8 sortidors. I gràcies a un servidor, i em dono les ganes de dir-ho, on hi havia l'olivera, que ara hi ha l'estàtua que s'ha plantat nova, allà era zona verda. I es anava a agafar tot allò i es anava a fer una remodelació amb aquella zona verda i una zona verda pues, no es podia canviar i al no poder-la canviar pues, es va optar per aquest conveni que era el menys dolent, no? Però allà anava a anar una benzinera amb 8 sortidors i a partir d'aquí pues, es va fer aquest conveni amb el qual em sembla que tenia una durada de 20 anys si no recordo malament i bueno, per lo que sigui, pues, l'equip de govern pues, haurà que fer el còmputo que ja surt aquí del més i el menys diners de l'afectació des de que la va tancar fins que tornin a obrir. Suposo que, com aquí està explicat, que és correcte el que aquí es diu, no? Els beneficis que ha deixat d'obtindre per Repsol. No? Bueno, a partir d'aquí tothom volia que allà la benzinera de 8 sortidors no s'implantés i efectivament ens vam sortir una mica amb la nostra en època del senyor Jordi Serra que allà no s'implantés, sinó allà hagués vingut una benzinera de 8 sortidors. Res més, no tinc res més que dir.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Només una puntualització al senyor Manpaco. Jo, quan he parlat de l'error comès, en cap moment he dit que aquest error fos l'any 1994. El 1994, sota l'alcaldia Jordi Serra, es va pactar el trasllat. L'error comès s'ha comès sota aquesta alcaldia, l'any 2006, quan es va proposar una ubicació que no era compatible urbanísticament amb el que preveia el Pla General. És aquesta la puntualització i l'error que nosaltres entenem que s'ha comès en aquest govern o en el govern anterior. Gràcies.
Senyor Miguel Forns, pot haver-hi un error que desconec si això és real. No es va implantar allà perquè les famílies del Maria Osó i aquest alcalde van arribar a un pacte, no perquè hagués un error o no. I l'èxit polític, no tant l'error de llegir papers que fan informes diferents tècnics de la casa, és haver tret les benzineres del lloc que era incorrecte, que era Can Perico. I que, bueno, si recordem, l'any 1994, el que va fer el senyor Jordi Serra, segons la col·laboració d'altres grups, és que la benzina fos la més petita possible. I va signar un conveni que aquesta benzina podia estar 20 anys aquí. 20 anys. I nosaltres vam prendre una decisió difícil i complicada, però que era més important que qualsevol terreny, que era treure la benzinera. I això és el que ha de fer un polític, prendre decisions que serveixin pel poble de Sitges. A partir d'aquí, si no es va posar, va ser perquè les famílies del Mariusó i aquest alcalde van arribar a un acord que no era el lloc més adequat. Ara, jo vull felicitar a tot l'equip d'urbanisme, perquè aquesta ha sigut una gestió difícil, complicada, però molt beneficiosa pel nostre poble. Ara hi tenim una escultura en comptes d'una benzinera. I em sento recordar-ho, però vostès van poder fer el mateix durant 8 anys. El mateix que vaig fer jo. El mateix. El que passa que o es té decisió i voluntat política de fer les coses, o bueno, es llegeixen papers i es van dient coses i errors que realment bueno, poden ser, i no ho sé. Però l'error, amb tots els respectes, senyor Alfons, l'error no ha estat. Ha sigut un gran èxit que ha sigut treure aquesta benzinera, que en aquest moment era el que tocava.
Finalment, per tant, la recta de la Mata, més enllà de l'entrada de Can Girona, de l'actual entrada a l'urbanització i a l'hotel Dolce, allà hi trobaran la nova benzinera de Repsol.
Efectivament, no hem dit una cosa abans de començar i ara hi estava pensant. No diem, bé, tampoc és el nostre costum dir qui ha votat a favor i qui ha votat en contra dels punts, excepte en alguns punts concrets, però ara encara en serà més difícil. El senyor secretari va inaugurar una nova pràctica en aquest ple, que és dir només s'aprova per tants vots a favor, i no diu els vots en contra
i les abstencions.
Normalment, quan deia vots en contra i les abstencions, ens servia també per a vegades fer números i deduir qui havia votat el què.
Perquè han de pensar vostès que són 21
i a vegades
costa, fer els comptes perquè... així, perquè ja se sap dir vots en contra i les mans, això no és com a la classe.
No.
Ni
com al Parlament,
no hi ha un marcador. O sigui que s'ha d'anar amb una mica de vista. I a vegades és allò que deien Joan, per confirmar sempre existeixen les paraules del secretari.
Ah, efectivament, però en aquest cas... si hem votat dos en contra, doncs dos pot ser o el Partit Popular o Nou Horitzó o pot ser la suma d'Acció per Sitges i Esquerra Republicana. Sempre pots, si no, doncs és més complicat.
A veure si podem desitjar que sigui només una mesura transitòria i que s'hagi només aplicat en el ple municipal d'ahir. Si
jo crec que no ho serà, perquè simplement certifica que el punt s'aprova i perquè amb ell mateix li suposava un problema haver de comptar qui li votava en contra i qui s'abstenia. No sé si això ha de constar en acte. Per això, el fet que no ho digui, o potser després
si no ho té ben apuntat, ho
deu preguntar als portaveus del grup.
En qualsevol cas, públicament no es diu, i per tant, aleshores, diguem-ne que en alguns moments, si veuen que ho deixem així, és que no hi ha hagut més informació més enllà dels vots favorables a la proposta. Seguim endavant,
m'havia traspapelat, però ja he tornat al lloc. L'aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local de l'exercici 2006. Ojo, 2006, no 2007, que anirà properament, perquè, segons va explicar la regidora d'Hisenda, Vinyet Rosés, aquest retard s'ha degut a la implantació d'un nou sistema comptable que fa les coses millors, però una miqueta més complexes, i també doncs, el posar en marxa aquest nou sistema ha fet que el tancament del 2006 hagi trigat més del que és habitual.
O sigui, el resultat és més fiable, però el procés és més llarg.
Sí, en la primera vegada que s'ha fet, sembla ser que després ja serà més àgil, i per tant el tancament del 2007 està a punt de caure, però que el tancament del 2006 s'ha dilatat una miqueta més en el temps. En qualsevol cas, segons va explicar Vinyet Rosés, s'han donat totes les garanties a l'oposició i també s'ha fet una auditoria de comptes, i va remarcar la regidora que el 2006 es van engegar molts serveis i equipaments i que la gestió de tot plegat està complicada però beneficiària per, beneficiosa perdó, per la ciutadania. Per la seva banda, Jordi Mas de Convergència i Unió va fer una valoració negativa d'aquests comptes que segons el seu grup deixen entreveure una mala gestió i que hi ha àrees desateses. Va remarcar el senyor Mas que s'ha passat de 50 a 86 milions d'euros en aquests comptes i que per tant doncs, és una desviació prou important doncs, per denotar una mala gestió. A més, va destacar alguns aspectes negatius resaltats en l'informe de la intervenció. Vinyet Rosés va respondre que d'aquest 50, aquest pas dels 50 als 86 milions d'euros no és una desviació sinó el resultat d'incorporar inversions no finalitzades a l'any anterior i afegir-hi també crèdits puntuals no pressupostats inicialment, com per exemple doncs, l'adquisició del Palau del Rei Moro o la de l'edifici de l'Audi. Aquesta va ser una miqueta la resposta de la regidora Vinyet Rosés. De tota manera, doncs perquè sentin, em sembla que és el tall més llarg que els passarem avui, el debat a l'entorn, com dèiem, de l'aprovació del compte general de l'Ajuntament pel 2006. Comença doncs, la ponent, en aquest cas, que explica aquests números Vinyet Rosés.
Donem avui compliment a la estricta obligació formal de retre, és a dir, de presentar els comptes anuals consolidats de l'Ajuntament de Sitges, corresponents a l'exercici 2006. Per tant, el compte general que avui presentem a la seva aprovació definitiva no és pròpiament el contingut dels comptes, entès com el resultat d'un conjunt d'accions i decisions que s'han produït al llarg de l'exercici i que ja hem tingut ocasió de debatre en aquest mateix plenari, sinó que el que portem és l'obligació formal de presentar aprovació que aquest compte general expressa realment la situació financera patrimonial de l'Ajuntament de Sitges a data 31 de desembre del 2006, sigui quin sigui el seu resultat. Com tots vostès saben, s'ha produït un retard important en la presentació del compte general, comentat personalment i assumit per la intervenció general en aquest mateix plenari i en la seva memòria, degut a la implementació d'un nou sistema comptable eficient però molt complicat i a la conseqüent migració de les dades econòmiques. Independentment del retard comentat, el compliment del procés entenem que ha estat correcte. Se'ls ha lliurat la documentació en la forma que vostès han sol·licitat, han disposat de més de 2 mesos per procedir al seu examen, s'ha convocat la Comissió de Comptes per donar la informació que precisessin, hi ha hagut un període d'exposició pública, hi ha hagut també la possibilitat de presentar al·legacions, cosa que no s'ha produït. El que avui portem és el penúltim tràmit del llarg procés que s'extén al llarg de més de 10 mesos i que finalitzarà amb la tramesa d'aquests comptes a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. El compte general inclou els decrets de liquidació del pressupost que ja va ser objecte de debat en aquest ple, el balanç, el compte de resultats, l'informe d'intervenció i també s'afegeixen com a annex els comptes de les dues societats municipals que també ja van ser aprovades amb anterioritat. Per acord de Junta de Govern i tal com es va fent al llarg dels darrers anys, s'ha procedit a fer una auditoria dels comptes perquè l'equip de govern vol oferir el valor afegit que suposa la realització d'una auditoria externa que no és preceptiva, és a dir, no és obligatòria, però que sí dona fiabilitat i validesa als resultats que es presenten. Els resultats del compte general de l'any 2006 donaré les magnituds més significatives i les que permeten establir una comparació amb els resultats dels anys anteriors. El resultat pressupostari, és a dir, el resultat aquell de la liquidació del pressupost de l'any 2006, és un resultat positiu de 1.222.562 euros. El romanent de tresoreria, que és el resultat històric, el resultat acumulat, no només d'aquest any, sinó el que hi havia amb anterioritat, també és positiu i és dona un resultat de 1.492.459 euros. L'estalvi net és un índex que ha d'estar sempre en positiu, també és positiu, és un 0,54%, i l'estat del deute és el 63,65%. A l'any 2006, jo voldria fer una mica de valoració en aquest moment dels resultats del 2006. L'any 2006 va ser un any de gran valor social perquè en el seu decurs es van iniciar a desenvolupar un nombre molt important de projectes llargament esperats i que van suposar un treball de gestió i planificació que va culminar amb la millora substantiva i qualitativa dels serveis i dels equipaments del nostre poble. Em parlo de serveis, per exemple, puc parlar del servei de neteja. Per poder-lo dur a terme va caldre trobar estratègies, solucions econòmiques, sol·licitar subvencions, lluitar per aconseguir crèdits a cost quasi zero. El recordo el crèdit del FOMIT, que era amb una carència de 5 anys i a més amb un interès del 0,5% per fer el pla de refer la reforma de tot el tema de viabilitat del casc antic, o demanar-ne d'altres per procedir a l'adquisició per al poble de Sitges d'equipaments irrepetibles d'indubtable valor històric, sentimental, com pot ser el Palau del Rei Moro, o conjuntural, com podia ser també els equipaments de l'edifici de l'AVE. La gestió del pressupost del 2006 va ser complicada, però entenem que els resultats econòmics que contempla el compte general expressen aquesta complexitat de la tasca realitzada i, sobretot, com he dit abans, els beneficis socials que van suposar per la ciutadania. Moltes gràcies.
Senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Rosés, primer ens diu que la presentació dels comptes generals és un formulisme, però després ens fa una valoració política de tot el que s'ha fet, és a dir, que no sé exactament on som. Bé, com ja vam comentar a la reunió de la Comissió Especial de Comptes, nosaltres hem de manifestar la nostra negativa, no estem d'acord amb aquest tipus d'explicacions ni amb la forma en què estan posades, perquè òbviament el format, la presentació, el resultat dels comptes 2006 en certa manera deixen entreveure una mala gestió, deixen entreveure punts en els quals el govern hauria de millorar molt i probablement punts en els quals hi ha àrees certament desateses i àrees que pel nostre entendre requereixen molts més recursos del que estan, i ara ho explicaré. Només un cas i per posar-ho molt general, és a dir, si vostès pressuposten 50 milions i es gasten 86 milions, això s'ha d'explicar molt bé, és a dir, si pressuposten 50 i es gasten 55 no passa res, però si es gasten el 70% més del que havíem previst al començament ho haurien d'explicar amb una mica més de luxe de detalls, cosa que no fan i que òbviament no expliquen. Hi ha també alguns punts que diu l'auditor, és a dir, no ho dic jo, diu l'auditor que vostès han contractat, que també caldria remarcar i que també caldria que tinguessin en compte per tal de reforçar aquesta àrea, per tal de fer les coses una mica més ben fetes, no? Diu l'auditor, i llegeixo textualment, a 31 de desembre de 2006 s'havien suportat unes despeses per un import de 416.000 euros, dels quals no figuren registrats a cap estat de liquidació del pressupost. Realment això és una xifra que no és menor, per tal que quedi així una mica en l'aire, no? Un altre aspecte, i llegeixo textualment de l'informe de la intervenció general, el pressupost general liquidat no s'ajusta al compliment del tema de l'estabilitat pressupostària, hi ha una necessitat de finançament de més d'1.300.000 euros, per tant aquí també podríem una mica fer més esment o més interès en tenir el tema de l'endeutament i el tema de la necessitat de finançament una mica més controlat. I hi ha una altra cosa, ja la gota que omple el vas, el tema de l'immobilitzat i de la seva amortització, és a dir, i diu l'auditor, no ho dic jo, diu l'auditor, diu, se segueixen amortitzant elements que podrien ja estar totalment amortitzats, el qual estaríem incorrent en un error, una mala gestió comptable gravíssima, perquè clar, si anem amortitzant les coses, òbviament els números surten bastant bé. Amb tot això, i perquè entenguin que fem una valoració en positiu, demanaríem que es millorés, que es posessin més recursos a tota aquesta àrea per tal de que, de que aquests problemes o aquestes males gestions s'aniguessin corregint. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Parés. Sí, després senyor Ramon Artigues.
Sí, jo només, ja que parlem de formalismes, voldria preguntar a la senyora Vinyer Rosés que aquesta Comissió Especial de Comptes és la que es va convocar dimarts a 6:15. No, jo pregunto perquè va al ple i si parlen de coses tan formals, aquesta Comissió Especial de Comptes en què s'aprovava l'acte per poder anar al ple es va avançar sense respectar la presència de tots els regidors responsables, fossin o no de l'oposició, la qual cosa trobo una falta de respecte absolut, perquè a més avui portem aprovació al compte general, no?
Senyor Rafael Roig, vol contestar-li, senyora Parés.
Sí,
és una qüestió...
Sí, en tot cas, com a president de la comissió, amb anterioritat vam fer la comissió informativa de l'àrea. A l'acabar em vaig dirigir jo al senyor interventor i vaig preguntar: tots els membres de la comissió de comptes són presents? I el senyor interventor em va dir sí. Dic, doncs si no hi ha cap problema, per no esperar mitja hora continuem. Per tant, jo li demano les disculpes, però vaig preguntar si érem tots per poder avançar aquests 20 minuts que vam avançar la comissió. Gràcies.
Senyor Ramon Artigas.
Sí, senyor alcalde, no, només és per matitzar una qüestió. Abans de res, que el nostre vot serà favorable per coherència, que en el seu dia també ho vàrem aprovar aquests comptes. Però és una qüestió, potser del senyor secretari, on te diu, a la pàgina 3, on te diu, vist que aquest dictamen es va aprovar per 15 vots a favor. 10. Ho busca? PSC, una iniciativa, dos del PP, dos en Horitzó i una Esquerra. Això fan 16. Més que res perquè ho rectifiquin. No té massa importància.
No, bueno, sí, sí.
Perquè si són 16 no són 15, si són 15 no són 16.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas.
De la comissió especial de comptes.
És un error i s'ha de dir, no?
Senyora Parés.
D'això.
Senyora Parés. Ai, senyora Parés. Senyora Vinyet. Roser, si vol contestar.
Sí, sí, amb molt de gust.
Per al·lusions.
Miri, senyor Mas, jo li explicaré, perquè potser jo entenc que vostè no té l'experiència en el tema del compte general, i li vull explicar el per què doncs hi ha aquest augment dels 50 milions a les 86 milions, em sembla que és, no? De 50 milions. Bé. Això en cap moment és un increment, un desviament. Parla vostè del pressupost inicial, de 50, però aquest pressupost inicial que s'incrementa en 36 milions i que suposa, segons vostè, un 70% en relació al pressupost inicial i que això vol dir que no sabem fer, doncs no es tracta d'això, sí que ho sabem fer. Miri, el que no sap és que aquests 86 milions és el resultat d'incorporar l'import de les inversions no finalitzades i afectades de l'any anterior. És a dir, totes aquelles inversions de l'any anterior que no es van finalitzar però que estaven ja pressupostades, evidentment, aquell finançament que ja estava afectat, quan es comença a fer l'exercici següent, s'han d'incorporar al pressupost i això fa que el pressupost de 50 milions en aquest moment es converteixi en un pressupost de bastant d'un import més elevat. En aquest cas, l'any anterior hi havia una incorporació aproximada per inversions del voltant d'uns 12 milions d'euros. Però a banda d'això, i sí que és veritat que de fins als 36 doncs encara en falten uns quants, jo també li diré de per què falten. Jo li he comentat abans, miri, si nosaltres fem un crèdit d'un FOMI de 6 milions, fem un altre crèdit per la compra del Palau del Rei Moro de 3,5 i fem també un altre per a l'edifici de l'Audi, que després, a l'any següent, immediatament va ser cancel·lat, si vostè va sumant, li sortiran els 86 milions. Per tant, no és un increment del 70%, sinó que és el pressupost que hi havia més el finançament afectat de l'any anterior de les inversions, més els possibles crèdits que no estaven inicialment pressupostats i que per determinades conjuntures, per moments determinats, vam haver de fer front. Perquè suposo que cap de vostès hagués deixat de comprar el Palau del Rei Moro, hagués deixat de comprar l'Audi, o es haguessin negat a acceptar un crèdit a un cost pràcticament zero, com va ser el crèdit del FOMI dels 6 milions. Aquesta és l'explicació del que vostè em diu una desviació. Després, hem comentat també el tema de l'endeutament i també es va sortir això amb quan vam parlar dels decrets de liquidació. Miri, els percentatges dels endeutaments, i ho dic perquè aquí va haver una errada, perquè en aquell moment es va parlar molt, jo parlava d'un endeutament del 63,65% i vostès parlaven d'un endeutament del 93%. Jo, la veritat és que no sabia d'on li venia vostè la informació, no acabava d'entendre com l'interventor, l'auditoria, donava els números, que eren els números que jo estava aquí explicant, i vostè, en canvi, va repetir diverses vegades el 93. Quan vaig rebre posteriorment l'informe del CIEM, em vaig adonar que justament al CIEM hi havia aquesta errada. Nosaltres, doncs, a través de la intervenció, vam donar a conèixer la possibilitat de que fos una errada, ho van reconèixer, van fer una nova publicació i fins i tot ens van enviar una carta de disculpa pels greuges que això ens hagués pogut representar. Per tant, l'endeutament de l'Ajuntament de Sitges de l'any 2006, veritablement és del 63,65%. Després també el que li vull dir és que, clar, parlem sempre de números absoluts. Jo ja li dic, miri, l'any 2003 l'endeutament era de 19 milions d'euros, l'endeutament. Però representava el 90,26%. Per què? Doncs perquè el pressupost era de 21 milions. Aquest any, si el pressupost en total és de 86 milions, l'endeutament és de 33 milions, la qual cosa suposa doncs només aquest 63,65%. Una altra cosa que vostè m'ha preguntat. Miri, les despeses sense consignació pressupostària. És cert, i ho lamentem. Però quan es duen a terme un nombre tan important de projectes o s'ofereixen tant serveis, sorgeixen de vegades necessitats puntuals o imprevistos ineludibles que no disposen de partida pressupostària ni possibilitat de fer modificacions del pressupost. Vostès també ja saben que de vegades quan rebem una subvenció això suposa també l'aportació del 50% per part de l'Ajuntament. I de vegades per fer front a aquest 50% fem modificacions i algunes partides poden quedar més o menys a precari. En finalitzar l'exercici, el que fem, encara que entre cometes no sigui pròpiament respectar la legalitat, és aplicar el romanent que pugui haver-hi, i així es va fer en el mes de febrer de l'any 2007, d'aquest any, quan es va procedir a pagar aquestes factures de 400 i tant mil euros, doncs, que no tenien partida corresponent pressupostària. En el tema de la capacitat de finançament que vostè m'estava comentant, miri, és una magnitud que apareix recentment. De fet, va aparèixer amb el reglament d'estabilitat pressupostària, per primera vegada està regulat en novembre de l'any 2007. És la relació entre el capítol 1 i el capítol 7, tant d'ingressos com de despeses. Això és un terme molt tècnic. Però en realitat la necessitat de finançament indica que els recursos ordinaris de l'Ajuntament, juntament amb els ingressos també capital no financers, no són suficients per cobrir les inversions de l'Ajuntament. I que aquest número deficitari, és a dir, aquest 1.318.000, és la necessitat de finançament mitjançant crèdit que té l'Ajuntament per fer front a aquestes inversions que jo no voldrà que els hi torni a enumerar. Però davant d'aquesta necessitat de fer-les, doncs aquest endeutament, justament el que explica aquesta capacitat de finançament és això, estem en números negatius perquè ja no donàvem de més amb els recursos ordinaris que teníem i havíem de fer un endeutament perfectament assumible, perquè el problema no és endeutar-te, sinó poder amortitzar i poder fer front als interessos. I en quant al tema, no sé si em deixo alguna cosa, crec recordar també el tema de l'inventari. Miri, hem estat treballant al llarg d'aquests darrers anys en el tema de l'inventari. Hi ha hagut inclús una persona responsable que ha fet una part important inicial de la feina, però donada la complexitat heretada de la tasca, ens calia una eina informàtica potent, un projecte i els recursos necessaris per desenvolupar-ho. Recentment, en aquest ple, hem aprovat per unanimitat un pla de modernització de l'administració coordinada pel senyor secretari i el senyor interventor amb l'objectiu prioritari de la realització d'aquest inventari municipal, perquè som els primers que estem convençuts de que el necessitem, però és que a vegades la tasca està tan enrevessada i és tan difícil d'arribar que es necessiten aquestes eines i fins ara en aquest moment no en podíem disposar. No sé si hi ha alguna pregunta. A la senyora Parés li volia també contestar de que la comissió de comptes, la que jo m'he referit, de que es va fer en temps i forma, em refereixo a la comissió de comptes, abans de fer exposició pública del resultat. La comissió de comptes que va tenir lloc l'altre dia, que jo per una indisposició no vaig poder presidir, que ho va fer el meu company, el senyor Rafael Roig, els altres anys no s'havia fet. Només és obligatòria fer-la per aprovar l'acte i també per resoldre en el cas que hi hagin hagut al·legacions. No hi va haver al·legacions, per tant, no calia fer-la. I el que s'acostumava a fer altres anys era que a l'any següent, en convocar la comissió de comptes, s'aprovava l'acte de l'any anterior. No és preceptiva per venir al ple. O sigui, no tenim necessitat d'aprovar-la per venir a portar avui el compte general. El que passa que, ja que ens reuníem amb la comissió informativa, semblava normal que, ja que estava fet l'acte, s'aprovés. Jo lamento el que va passar i espero que situacions d'aquestes tots siguem curosos i no es tornin a produir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Villet. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Només per fer una petita nota sobre experiència o no, vull dir, realment el grup de Convergència i Unió, com saben tots vostès, és nou amb el consistori, però no vol dir res tenir experiència o no sobre un tema que realment és des de calaix. És a dir, si preveiem 50, com pot ser que ens gastem 86? Però és que l'experiència l'haurien de tenir vostès, perquè el 2007 els hi ha tornat a passar. És a dir, que si això passa un any, mireu, un any passa, però és que torna a passar l'any següent. Clar, aleshores, aquí algú hauria de guanyar experiència i aplicar-la a la realitat de la gestió. Gràcies.
De l'any... Avui...
Senyora Vinyet, Rosés, no, vol parlar?
Només volia dir-li que no, en aquest moment no estem parlant de l'any 2007, sinó que estem parlant de l'any 2006.
Senyor Marc Martínez, vostè vol demanar la paraula.
A veure, només una puntualització que vull fer sobre com va anar la comissió informativa. És que el pobre home s'ha quedat aquí com si tingués la culpa de tot, i en certa part tots van tenir una mica de culpa, no? Quan va acabar la comissió del govern van dir, home, si som tots podríem fer la següent ja, i així ja podríem marxar aquí fos i tal. Tots van dir, ah, no, jo sí, jo sóc representant, tal. El senyor Forns va dir, jo no, és una altra persona, un altre regidor, i van dir, pues truca i que vingui i tal, no? I es va fer així. El senyor Roig és evident que va preguntar, i som tots? Pues sí, clar, som tots. Ningú va pensar que faltava un a la comissió anterior, i tothom va donar per bo que es fes, eh? Cuidado. Potser sí que l'home aquest ha de fer la llista i un per un a veure si són tots i nomenar-los, no? Potser sí, però com que era tant la consciència que era puro tràmite, potser també l'home va tenir una miqueta d'això. Jo només ho dic per subir una miqueta, perquè pobre, tampoc té la culpa de tot, no?
Marc Martínez tancava d'aquesta forma el debat a l'entorn del Compte General de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils en l'exercici 2006, com ens comentava en Joan Totosaus, pel procediment ara de gestió d'aquests números. El del 2006 ha trigat en arribar al ple municipal, però el del 2007 no trigarà massa en arribar. I com poden comprovar, no sempre, com és d'habitud també en el cas del ple municipal, coincidències a l'hora de valorar les xifres. En 5 minuts tornem, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Seguirem en la segona part del resum del ple municipal celebrat ahir. Ens queden encara punts d'importància, com a mínim, que van mereixer l'interès dels regidors. En 5 minuts, després de les notícies, us ho tornem a comentar.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.